Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, 7 del matí d'aquest dijous 21 d'agost del 2025. Un dia que comença encara amb el cel tapat i amb restes d'inestabilitat. De fet, la inestabilitat ha de ser protagonista durant gran dia d'avui. Tindrem possibilitat de pluges intermitents i sembla que no acabarem de fer net. Les temperatures seran més fresques del que estàvem acostumats. Sembla que l'estiu remet. Titulars de la jornada, el Centre d'Estudis Avançats de Blanes estudia el comportament dels peixos dels rius i rieres de l'Alta Garrotxa. El projecte s'anomena Dry Fish i el lidera l'investigador Joel Jols.
Un riu molt natural, amb bastant menys influències d'humanitat, de pobles i agricultura, i per això són un sistema molt bona per investigar com les rius sequen, els peixos a dins combaten la sequera i podem fer un estudi molt llarg.
Un dels principals objectius és saber el mètode de supervivència dels peixos que fa que els converteixi en immunes davant d'episodis de sequera en rius que habitualment queden sense aigua. Olot Monumental fa conèixer la història de la ciutat a través del seu patrimoni. Aquesta proposta es tracta d'una visita guiada pels diferents edificis històrics, en romànics, barrocs o modernistes.
És una casa que ve d'una família ja d'un llinatge molt antic i és una casa que va ser restaurada per el famós arquitecte Lluís Domènech i Montaner. I en aquesta casa es pot veure una mica els dos estils, o barroc, perquè en un origen era barroca.
Però després... És la tècnica de l'oficina de turisme d'Olot, Anna Maria Massallera, que parla sobre el passat un dels edificis que es visiten, la Casa Solà Morales. Per cert, que aquestes visites tindran lloc cada dissabte a les 6 de la tarda i té una durada d'una hora i mitja. Festes d'altura a la cantonada, l'OAPIC celebra la tercera edició del Vermut Cantat. Com a novetat aquest any han creat un mural per commemorar l'acte. I avui també anirem a Les Dansa, perquè encara la recta final del festival amb el Danses del Món. Divendres i dissabte a la nit serà el torn de descobrir les cultures d'arreu del món presents al festival, a més de les propostes de la Marboleny i de Xacarandaina. I en matèria esportiva, avui hem de parlar de Sergi Roca i de Joel Roca, que comencen a escriure el seu camí al món del horseball.
Molt i molt bonica. La sort és que jo ja hi vaig anar l'any passat i vaig anar-hi com el més petit de l'equip, i aquest any he anat i siguent el capità de l'equip. Ha sigut un grup molt maco on ens hem entès molt bé tant a dintre com a fora de la pista.
És en Sergi Roca. Els germans garrotxins es van proclamar campions en categoria sub-16 i sub-10. Tots dos ho van fer a l'Europeu d'Alemans a França amb altres representants de la comarca. Els dos han explicat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que ha estat una experiència molt bona i que han gaudit al màxim del companyerisme de tot l'equip. I un altre nom propi del dia, el de Joan Cairó, que participarà al Rally Clàssics d'Àfrica. La prova es disputarà del 12 al 17 de setembre. Cairó serà el copilot d'Enric Parramon i els dos s'entrenen en aquest rally. El garrotxí explica que pot ser una bona prèvia del Dakar Clàssic, al qual ja hi ha participat, i que d'aquí uns mesos se'n farà una nova edició. Us ho explicarem de seguida, 7 i 4.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
El medi ambient avui és protagonista del nostre informatiu perquè el Centre d'Estudis Avançats de Blanes està fent un estudi sobre el comportament dels peixos dels rius i rieres de l'Alta Garrotxa. El projecte s'anomena Dry Fish i el lidera l'investigador Joel Jols. Un dels principals objectius és saber el mètode de supervivència dels peixos que fa que els faci resistir episodis de sequera en rius que habitualment es queden sense aigua. I ha parlat en Gerard Puigdemont.
Un investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes està fent un estudi a través del projecte Dry Fish en el qual explora el comportament dels peixos que viuen en rius intermitents i que s'assequen quan hi ha períodes de manca d'aigua. L'estudi se centra al nord-est de Catalunya, agafant també trams de riu de l'Alta Garrotxa. Joel Jols és investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes.
Un riu és molt natural, amb bastant menys influències d'humanitat, de pobles i agricultura, i per això són un sistema molt bon per investigar com les rius sequen, els peixos a dins combaten la sequera i podem fer un estudi molt llarg.
Ja fa temps que aquest investigador du a terme aquest estudi, de manera que ha pogut aprofitar la darrera sequera patida. Ara, amb el canvi de meteorologia i amb la possibilitat que els peixos puguin tenir més refugis d'aigua, les condicions han canviat i això també li permet a en Joel observar diferents comportaments dels peixos, depenent de les condicions amb les quals viuen aquests últims.
Ens veiem que hi ha moltes diferències entre les edats. Per exemple, els peixos més grans són molt més tímids i són molt més en la profunditat del refugi, mentre els peixos molt més joves, per exemple, d'alguns mesos, tu pots descobrir en tot el món, però molts d'aquests peixos se mueren també. Els peixos poden sobreviure en aquests refugis que poden ser molt petits també, amb aigua molt càlid, amb molt poc oxigen, molt poca aigua, hi ha molta competició entre els peixos, amb depredadors com serps, i és un hàbitat molt extrem, però els peixos ja viuen en aquest hàbitat per milers d'anys i per això tenen algunes adaptacions per sobreviure. I també que és molt interessant, si veurem el comportament, ens veiem que els peixos poden saltar sobre passades sense aigua i també tenen altres comportaments com nedar en aigua amb alguns centímetres i en aquesta manera poden escapar aquests refugis.
Fa treball de camp i recull dades, com per exemple la temperatura. A través d'un dron capta l'espai concret on habiten aquests peixos. També disposa de càmeres per any per detectar si prop dels peixos hi ha algun depredador, siguin serps, ocells o mamífers. Després fa anàlisi de dades al laboratori. Fins i tot agafa alguns exemplars de barbs de muntanya i monitoritza el seu comportament, per exemple en situació de sequera. L'objectiu és conèixer el comportament d'aquests peixos i poder preveure què passarà amb ells en el futur, sobretot pensant en les conseqüències del canvi climàtic.
L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca denuncia llançaments de brossa en camins del municipi. Una veïna ha recollit diverses bosses de brutícia en dos dies. Ho ha fet concretament entre la zona del cementiri i la benzinera més propera al poble. Des de l'Ajuntament han fet públic el cas a través de les seves xarxes socials, definint els fets com un problema i incivisme per part d'alguns veïns i veïnes. Alhora fan una crida a cuidar l'entorn del poble per tenir un entorn més net i saludable. Escolteu els 5 minuts més, són les 7 i 8.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Olot Monumental fa conèixer la història de la ciutat a través del seu patrimoni. Es tracta d'una visita guiada pels diferents edificis històrics, en romànics, barrocs o modernistes. Tindrà lloc aquest dissabte a les 6 de la tarda i té una durada d'una hora i mitja. Néstor Carvajal.
Olot Monumental és una proposta que ofereix un passeig pels carrers de la ciutat per descobrir la seva història a través del patrimoni monumental. Es toquen diferents estils arquitectònics, des del romànic fins al modernisme, passant pel barroc. La tècnica de l'Oficina de Turisme d'Olot d'Olot, Anna Maria Massellera, parla sobre el passat d'un dels edificis que es visiten, la Casa Solà Morales.
Que és una casa pues, que ve d'una família ja d'un llinatge molt antic i és una casa que va ser restaurada per el famós arquitecte Lluís Domènech i Montaner. I en aquesta casa pues, es pot veure una mica els dos estils, el barroc, perquè en un origen era barroca, però després al fer la restauració, com que era l'època del modernisme, pues, hi va posar els elements modernistes. I aleshores a la casa és un equilibri entre barroc i modernista.
Altres cases modernistes visitades són la Casa Gaietà Vila o la Casa Pujador. Massellera explica el perfil de persones interessades en aquest tipus de visites guiades, sobretot gent de fora.
Molta gent que està interessada per conèixer el modernisme, que ja té coneixements d'aquest art, d'aquest moviment, pues, són els que solen venir a fer aquesta visita. I després també hi ha el perfil del que vol conèixer una mica la història d'Olot i pues, arriba i no només ve així a passejar, sinó el que vol conèixer una mica s'apunta pues, amb aquestes visites per saber-ne la història i què hi per saber més de la ciutat d'Olot, no?
Aquesta visita organitzada per Educart tindrà lloc el dissabte a les 6 de la tarda i serà gratuïta tant per menors de 12 anys com per a les persones amb diversitat funcional.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
És el moment d'anar a Les Dansa perquè segueix potenciant la part divulgativa del festival amb les conferències i debats anomenades Parlem de. Ja fa anys que els organitzadors opten per reforçar-les perquè doncs, hi participen esbarts i les pròpies companyies i a més interactuen. Aquest dimarts el músic i compositor Dani López ha parlat dels processos creatius amb la música d'arrel.
El músic i compositor garrotxí Dani López és l'autor de les sintonies de Les Dansa. De petit fins i tot havia ballat amb la Marboleny. Amb els anys però es van encaminant més al món musical i darrerament ha fet les composicions musicals d'espectacles de Pere Seda i enguany la de la proposta Fos de l'Esbart Maragall. Aquest dimarts ha estat el protagonista del Parlem de processos creatius amb música d'arrel.
És molt maco perquè així com amb la música moltes vegades tu tens molta llibertat i has de triar ben bé per on anar, en aquest cas és com un diàleg. La gent normalment et proposa que vol fer una cosa amb un material en concret o amb una temàtica en concret, llavors és molt, molt, molt bonic. I a part, el fet d'haver tocat des de petit per dansa, em passa una cosa que quan veig ballar amb coses que he fet sempre em fa molta, molta, molta il·lusió i per mi és un plaer acompanyar espectacles de dansa.
Ja fa anys que Les Dansa dedica molts esforços a potenciar la part divulgativa i ho fan a través de xerrades i debats oberts a tothom, protagonitzats pels mateixos artistes i membres dels esbarts i companyies presents al festival.
N'hi ha que sí, que complementen per poder veure i n'hi ha que complementen com a contingut, no? D'acabar de dir, ostres, anem a reflexionar una mica com amb la tradició o amb aquesta arrel, on per què per exemple en fem un, no? En per què no hem de deixar de ballar quan ens fem grans, no? Doncs no cal deixar de ballar. Per tant, és com aquest complement de contingut a l'entorn del festival.
Dani López va explicar com fa les músiques per les coreografies de Les Dansa i alguns secrets i curiositats que poden ajudar a entendre l'espectador què hi ha al darrere de les creacions que poden veure durant la setmana del festival.
Algun espectacle de dansa l'he fet a partir d'una coreografia, és a dir, ells al seu local d'assaig comptaven i feien els passos que ells volien fer, llavors jo he posat la música a sobre. Però últimament el que he estat fent és fer jo primer la música i que després ells ballin. Depèn una mica del que vulgui fer cadascú. A mi m'encanta, per exemple, quan ells em passen una coreografia i jo fer la música, perquè és com d'alguna manera un punt de partida molt interessant i ho pots fer molt des del seu moviment i pots acompanyar molt el seu moviment. Però molt sovint els esbarts, sobretot, els agrada com fer la coreografia a partir d'una cosa que ja existeixi i sempre és un tema, el qui tira la primera pedra, no?
Fins aquest divendres Les Dansa ofereix diferents xerrades i debats d'aquest tipus.
I Les Dansa encara a la recta final del festival amb el Danses del Món. Divendres i dissabte a la nit serà el torn de descobrir les cultures d'arreu del món presents al certamen, a més de les propostes de la Marboleny i també de Xacarandaina.
Durant les nits Les Dansa, el públic del festival s'ha pogut anar endinsant a les diferents cultures d'arreu del món que han vingut enguany. Ara és el torn del Danses del Món. Divendres a la nit actuaran Corumi de Geòrgia, Sintana de Colòmbia, Xacarandaina de Galícia i l'Esbart Marboleny, mentre que el dissabte a la nit serà el torn d'Oxala de Benín, Cuezcoatl de Mèxic i altre cop la Morbogueny i Xacarandaina. Núria Feixas és la directora de les Dansa.
Danses del Món es busca doncs, descobrir aquestes cultures a través de la música, la dansa, però també els vestits, que és una part molt important, no? De que hi ha països que van molt foscos, no? Tenim un Geòrgia que porten colors molt grisos, molt marrons, però després tenim un Colòmbia o un Mèxic que van amb molta llum, o Benín, no? Que porten aquests elements molt, molt selvàtics i coses que descobrirem també que són molt curioses.
El Danses del Món és també un bon moment per veure les variacions de tradició entre companyies que hi pot haver en un mateix país.
És divertit també descobrir, perquè depèn del grup, si és d'una zona del país o d'una altra, també porten diferents balls o diferents músiques del país.
Les entrades es poden comprar al portal web del festival.
Tot a punt per festes d'altura. La UAPIC celebra la tercera edició del Vermut Cantat. Com a novetat, aquest any han creat un mural per commemorar l'acte. El programa d'enguany ve acompanyat d'una bossa de mà, Òscar Gravalosa.
El dissabte 6 de setembre, 11:45 del migdia, tindrà lloc la tercera edició del Vermut Cantat. L'acte començarà a les escales de Sant Esteve i acabarà al carrer Baix d'Altura. Pel preu de 2 euros, la UAPIC ofereix un vermut, olives i patates. Però segons explica el membre de la comissió del Vermut Cantat, Eudald Vila, el que pretenen fer és molt més que cantar.
Que la gent estigui al carrer, que la gent s'ho passi bé i cantant aquelles cançons que es cantaven fa molt de temps a les diferents bodegues que hi havia per Olot i que ara han anat desapareguent, però amb aquesta idea també de recuperar cançons i recuperar espais, recuperar també aquest espai d'aquí al mig d'Olot, i per això no només és posar-nos aquí a cantar i que comprant un got per 2 euros vingueu amb nosaltres a fer el vermut, sinó que a més doncs, volem projectar aquesta, ajudar aquest barri vell a tenir una mica una altra dimensió.
Com a novetat, aquest any s'ha creat un mural a través de l'Escola Municipal d'Expressió per commemorar l'acte. A part d'això, també celebraran les activitats més esperades com el concurs de paelles, que enguany serà el 8 de setembre al Passeig de la Muralla. També hi haurà noves activitats, que la primera és a OAPIX 35, una exposició que, segons explica el membre de la Comissió de Festes de la Penya, Met Moliner, recopila 35 anys d'història.
Començarem el dia 4 de setembre amb una exposició que es fa molta il·lusió de fer, que són 35 programes de festa major que hem fet durant aquests anys, que estan exposats a la sala de Can Trinxeria, del 4 de setembre al 28 de setembre, en el qual, evidentment, us ho convidem a passar-hi perquè hi ha molta història de la ciutat i de la festa major.
La resta d'activitats es poden trobar al programa de festes de la OAPIX, que enguany ve inclòs amb una bossa de mà amb l'indicació Omplem de Festa.
És 8:02. Anem als esports. Sergi Roca i Joel Roca comencen a escriure el seu camí al món del horseball. Els germans Garrotxins es van proclamar campions en categoria sub-16 i sub-10. Tots dos s'ho van fer a l'Europeu de Le Mans a França amb altres representants de la comarca. Els dos han explicat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que ha estat una experiència molt bona i que han gaudit del companyerisme de tot l'equip. Hi ha parlat en Roger Isern.
Els grans èxits al món del horseball continuen tenint com a protagonista a la Garrotxa. Si fa uns dies parlàvem de Quim Descamps, ara és el torn de parlar de dos germans que es van penjar l'or a Le Mans, a França. Són Sergi Roca, campió i millor jugador en categoria sub-16 amb la selecció espanyola, i Joel Roca, campió sub-10 amb la selecció catalana. El germà gran Sergi Roca explica com va anar el campionat i destaca el bon ambient entre la resta de membres de la selecció.
Experiència molt i molt bonica. La sort és que jo ja hi vaig anar l'any passat, i vaig anar-hi com el més petit de l'equip, i aquest any he anat i siguent el capità de l'equip. Ha sigut un grup molt maco, on ens hem entès molt bé tant a dintre com a fora de la pista.
Per la banda del petit del germà, Joel Roca també ha explicat que va ser una competició molt bona i que la va gaudir d'allò més. Alhora fa allò tan necessari en aquests casos, que és explicar alguns dels detalls de com es practica un esport, com és el cas del horseball.
Sempre per fer un gol has de fer 3 passes o que algú de l'equip vagi a recollir la pilota.
Per la selecció espanyola sub-16 va ser un campionat d'allò més especial. A banda d'aconseguir l'or, i en el cas de Sergi Roca, ser escollit millor jugador, ha estat un títol dedicat a Jana Roca, exjugadora del combinat espanyol i del club hípic Banyoles, que va morir de forma sobtada fa uns mesos.
Sempre hem tingut present a la nostra companya Jana, li hem dedicat tot a ella. Ja hi anàvem amb l'objectiu de dedicar-li féssim el que féssim.
Una dedicatòria al cel per Jana Roca i una crida a aquells que s'estiguin pensant provar el horseball. El petit dels germans transmet aquest missatge.
M'agradaria que tots els animéssiu a jugar a aquest esport.
Dos germans garrotxins cridats a escriure un present i un futur brillant en el món del horseball internacional. Sergi i Joel Roca ho tenen clar, estimen el horseball i volen seguir guanyant.
Encara més esports i més noms propis. El del besaluenc Joan Cairó, que participarà al Rally Clàssics d'Àfrica. La prova es disputarà del 12 al 17 de setembre. Cairó serà el copilot d'Enric Parramont i els dos s'entrenen en aquest rally. El Garrotxí explica que pot ser una bona prèvia del Dakar Clàssic, al qual ja hi ha participat, i que d'aquí uns mesos es farà una nova edició.
Joan Cairó s'estrenarà al Rally Clàssics d'Àfrica, que es farà en territori marroquí entre el 12 i el 17 de setembre. Serà la seva primera experiència en aquesta prova, molt similar al Dakar Clàssic, al qual sí ja ha participat el Garrotxí. Ho farà com a copilot d'Enric Parramont, que aposta per Cairó i la seva experiència en aquest tipus de proves. Les etapes tenen un sistema de navegació similar i alhora exigent com el del Dakar, però, a més, comprimit en el temps, ja que tot el rally dura una setmana. El besaluenc explica què n'espera de la prova.
Doncs aquest 12 de setembre anem a córrer el Rally Clàssics Àfrica, que és una prova organitzada pels mateixos organitzadors que el Rally Costa Brava i el Rally Costa Brava Històric, que són rally clàssics aquí catalans, i que el roadbook està confeccionat per uns grans mestres del Dakar, que són la Fina Román i Josep Maria Cervià. I és una prova molt exigent en quant a navegació i també regularitat, i creiem que és la prova més important de cara a la preparació per un Dakar clàssic.
El Rally Clàssics Àfrica recorrerà diversos punts entre les zones marroquines d'Erfurt i Merzouga. Per Ramon i Cairó ho faran amb un Toyota Land Cruiser KZJ95 4x4. Per preparar-se, el besaluenc explica que ha aprofitat vespres aquest estiu per fer rutes i començar a agafar sensacions juntament amb diversos aparells que li han servit per entrenar. Detalla els aspectes a tenir en compte en aquesta setmana per terres africanes.
Sí que és molt més compactat en quant a temps, no comparat com el de carga, són etapes molt més llargues, però sí que et dona un aprenentatge de cares a poder fer un Dakar clàssic amb les condicions més òptimes per poder encarar-lo de la millor manera possible.
Joan Cairó afegeix que pot ser una prova perfecta abans d'anar al Dakar clàssic, prova que somia acabar. Alhora, també és el somni del seu pilot, Enric Parramont, que desitja competir a la prova considerada com la més dura del món del motor.
I si de sobte fa sol? Clic. I si una mica d'esport? Clic. I si quedo amb els amics? Clic. Millor un plat de pasta? Clic. Easy és fàcil. Nova col·lecció Easy Click d'Opticalia. 2x1 en ulleres graduades, una d'elles amb clic. Només a Opticalia i a opticalia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà, 12.
És un quart i mig de 8. De moment ho deixem aquí a les 8. Més actualitat aquí a l'antena de Ràdio Olot. Fins ara.